Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giner.
Els exconsellers Josep Rull i Dolors Bassa destaquen el caràcter polític de la llei de transitorietat i la declaració d'independència. En la cinquena jornada de judici al procés també han destacat la voluntat de diàleg del govern català. Montse Manent.
Josep Rull s'ha mostrat orgullós d'haver signat la llei del referèndum, mentre Dolors Bassa ha negat que l'objectiu del referèndum fos la independència unilateral.
Para mí fue uno de los momentos más trascendentes, importantes, emotivos en mi trayectoria política.
Nunca la independencia se llegó o se pretendía llegar después de una insurrección, después del referéndum. Siempre se planteó la independencia como algo pactado, con acuerdo.
Declara el jutjat de Lleida l'home que va patir un atac de cor durant les càrregues policials al col·legi del barri lleidatà de la Mariola.
Els advocats consideren que hi ha prou indicis per acusar tres policies nacionals de lesions i omissió del deure de socors.
UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Els advocats han explicat que s'acusarà els agents responsables de lesions i d'omissió del deure de socors. Un dels advocats, Jaume Alonso Cuevillas, ha dit que la prova documental és clara i que demostra la brutalitat patida pel denunciant Enric Sirvent.
Els elements incriminatoris que existeixen ja a la causa són contundents i ara haurem de demanar declaracions testificals, la declaració dels imputats i continuar endavant.
Sindicats, entitats i altres col·lectius escalfen motors per la vaga general convocada demà per la intersindical CSC en protesta pel judici als líders independentistes.
Fins ara s'han creat 50 comitès de vaga en diferents comarques catalanes. A la Garrotxa s'ha convocat els ciutadans de matinada en una concentració a Olot.
Olot Televisió, Judit Lechón.
Des del comitè s'assegura que la finalitat de l'acció és purament informativa. Albert Banti és membre del comitè de vaga de la Garrotxa.
El que es tracta és de ja de bon matí que la gent estigui informada que hi ha una vaga general. O sigui, no es tracta de fer res estrany, sinó senzillament d'informar. I com més gent hi hagi, més es convencerà la gent que va treballar o que tenia ganes d'anar a treballar en un àrea.
Dos exalumnes de l'Escola Claret de Sallent denuncien davant de la Congregació de Claretians de Catalunya un exprofessor per abusos.
Uns abusos que s'haurien comès als anys 70. Ara han decidit fer-ho públic perquè l'acusat ocupa un càrrec públic.
Ràdio Sallent, Olga Gili.
La víctima, que ha volgut mantenir l'anonimat, explica que els fets van succeir quan estudiava cinquè de primària i en el seu cas no va ser l'únic. El mestre els posava darrere de la taula per demanar-los la lliçó i després aprofitava per ficar la mà sota dels pantalons, diu, tot assegurant que els tocava la zona dels genitals. L'home explica que no va denunciar res llavors, segurament per falta d'informació. A més, remarca que el mestre en qüestió va anar després a l'escola pública pel que ho podria haver seguit fent.
Reus estrenarà un nou festival de curtmetratges amb el nom de Breus.
Arran de l'organització del Festival Europeu de Curtmetratges anunciés la fi del certamen, després de 20 anys neix una nova proposta per mantenir la relació amb la capital del Baix Camp.
La nova ràdio, David Fernández.
A banda d'una mostra de treballs europeus, hi haurà també un concurs de curs d'un minut, la secció mini Breus per a infants o una aula de cinema a les escoles. La Jenny Montagut és la cap de producció del Festival Breus.
Seria una selecció de curtmetratges europeus, però tampoc no volem deixar de posar la mirada en el que s'està fent a casa nostra i tindrem una selecció de curts catalans. Després hi hauria un segon bloc d'activitats infantils.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda, una jornada més. Continuem parlant d'aquest temps tranquil, fins i tot podríem dir una mica avorrit, ja que no hi ha novetats ni per avui, ni demà, ni fins i tot el cap de setmana. Per tant, esperem que els núvols persisteixin a punts del litoral, prelitoral, sobretot central, i al final del dia tornin a extendre's a altres punts del litoral, prelitoral i puntualment també cap a la Catalunya central. fora d'aquests indrets, l'ambient assolellat serà el protagonista la resta d'aquesta tarda de dimecres. De cara a demà dijous, doncs, la mateixa tònica de temps, domini del cel serè, el Pirineu, Prepirineu, amb visibilitat radiant, un dia excel·lent, i a la resta ens llevarem amb núvols baixos que es trencaran, tot i que en el litoral i perlitoral no acabaran de desaparèixer. Núvols baixos que a primeres hores del matí seran una mica més abundants i compactes a la línia de la costa, també en el prelitoral. La temperatura mínima baixarà lleugerament, la màxima pujarà també de manera lleu, i el vent serà fluix i variable en general, terral matinal i nocturn a la costa, calmes a l'interior, i al centre del dia girarà transitoriament a vent de component sud, fluix en cos moderats. Malgrat aquest vent, la situació marítima continuarà realment també molt tranquil·la. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals en aquesta xarxa viària, destaquem aquest tram de l'autovia 2 a la zona del Bruc, passa del Bruc en sentit Lleida, i tenim un camió avariat que talla carril i provoca aturades importants, de més de 4 quilòmetres en tot aquest tram de l'autovia 2, com us dèiem, a la zona del Bruc, cua de més de 4 quilòmetres en sentit Lleida. A la resta de vies, en retencions més habituals, per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, al cinturó de litoral, autovia 2, a la zona Cornellà, sortint de Barcelona, també cua a la B23, entre Molins de Rei i el Papiol, en sentit Martorell, i a l'extrem nord, carregada a la C58, amb aturades a Sant Quirze, en totes dues direccions, entre Montcada i el Nus d'entrada a Barcelona. També hi ha aturades, per exemple, a la C59, un parell de quilòmetres, a Palau Solità i Plegamans, direcció nord, o a la C17, retencions puntuals, al tram del Lliçà, direcció Barcelona, també a Parets, en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
En la cinquena jornada de judici al procés, els exconsellers Josep Rull i Dolors Bassa han destacat el caràcter polític de la llei de transitorietat i la declaració d'independència, així com la voluntat del govern d'arribar a un acord amb l'Estat. Rull s'ha mostrat orgullós d'haver signat la convocatòria del referèndum i també ha explicat per què es va negar l'entrada al port de Palamós del vaixell que allotjava policies, un dels principals arguments per acusar-lo de rebel·lió. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Josep Rull ha dit que va signar la llei del referèndum confiant que seria acordat amb l'Estat i orgullós de donar veu als ciutadans.
Para mí fue uno de los momentos más trascendentes, importantes, emotivos en mi trayectoria política.
El terrassenc ha dit que la declaració d'independència feta al Parlament va ser política. Ha negat que el referèndum costés diners públics i que no sap com es va organitzar.
Yo no sabía dónde se habían construido ni dónde estaban, pero tenía una confianza íntima, profunda, que las urnas la sabía.
L'exconseller de Territori ha explicat que el ferri Movidada, més conegut com Piolín, no va amarrar el port de Palamós per criteris tècnics, econòmics i burocràtics.
Nosotros al día siguiente teníamos un crucero de unas dimensiones excepcionales. No se dejó entrar a ese buque porque los servicios estaban comprometidos y porque no se utilizó el mecanismo adecuado para ello.
La Fiscalía demana per ell 16 anys de presó per rebel·lió.
A la sessió de tarda, Dolors Bassa ha afirmat que la consulta de l'1 d'octubre només volia aconseguir una negociació amb l'Estat. L'exconsellera de Treball ha negat que és en cap cas assolir la independència de manera unilateral. També ha dit que l'executiu no esperava que hi hagués violència.
En un llarg interrogatori, el fiscal Fidel Cadena ha intentat esbrinar si des del departament de Bassa es van fer despeses destinades al referèndum. L'exconsellera ho ha negat en tot moment i ha insistit en que des del moment en el qual el Tribunal Constitucional va declarar il·legal el referèndum, l'executiu català ho va acatar i va deixar de treballar-hi. Dolors Bassa també ha rebutjat que es volgués arribar a la independència de manera unilateral.
Era un acto simplemente para llegar, como decíamos siempre, al diálogo para poder llegar a una negociación y a un pacto. Sí que teníamos claro que si mucha gente iba a votar, esto nos ayudaba en la negociación como cualquier negociación, pero nunca la independencia se llegó o se pretendía llegar después de una insurrección, después del referéndum.
L'exconsellera de Treball també ha afirmat que en cap moment va pensar que l'1 d'octubre hi poguessin haver actes de violència. En aquest sentit, ha dit que se li acudien mil coses que el govern d'Espanya podria haver fet per acabar amb el referèndum abans que atacar els ciutadans als centres de votació.
I avui el Tribunal també ha habilitat 3 dilluns més per celebrar sessions, així que es descarta que aquest divendres se celebri també el judici. Coincidint, doncs, amb aquest judici, el president del Parlament, Roger Torrent, i els expresidents Rigol, Benach i de Gispert han encapçalat un acte de suport aquest matí a l'expresident de la Cambra, Carme Forcadell.
A l'acte han assistit una 60 de representants polítics, diputats i exdiputats del Parlament i del Congrés. Han reivindicat l'alliberament immediat de Forcadell i que el conflicte es resolgui per la via política. En l'acte s'ha llegit un manifest que denuncia que Forcadell s'enfronta a fins a 57 anys de presó per delictes que no s'han comès. L'expresident del Parlament, Ernest Benach, ha llegit un dels fragments.
Como personas que hemos ejercido la representación de la ciudadanía en una Cámara Legislativa, nos sentimos particularmente interpelados por la acusación que afecta de manera específica la actividad parlamentaria. No podemos aceptar que se criminalice penalmente la actuación de la presidenta Forcadell y para quien se piden penas de entre 10 y 57 años de cárcel.
Els assistents han destacat que no ha existit cap rebel·lió, sedició o alçament violent a Catalunya.
I avui també ha declarat el jutjat el veí de Lleida que va patir un atac de cor durant les càrregues policials de l'1 d'octubre al col·legi de la Mariola. A la sortida els advocats han assegurat que hi ha proves contundents per acusar 3 policies espanyols de lesions i d'omissió del deure de socors. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Els advocats han explicat que s'acusarà els agents responsables de lesions i d'omissió del deure de socors, ja que tots dos delictes, asseguren, es fan evidents a les imatges i també als atestats. Un dels advocats, Jaume Alonso Cuevillas, ha dit que la prova documental és clara i que demostra la brutalitat patida pel denunciant Enric Sirvent.
Ha reconegut de forma claríssima a dos dels agents, concretament el que li va donar la patada i amb un altre que va ajudar el que li va donar la patada, i tot just això comença. Per tant, entenem que els elements incriminatoris que existeixen ja a la causa són contundents i ara haurem de demanar declaracions testificals, la declaració dels imputats i continuar endavant.
Cuevillas ha concretat que Sirvent va patir trencament de costelles, contusions i hematomes diversos i que li van quedar seqüeles que li han limitat la seva capacitat per fer activitats que anteriorment feia.
Sindicats, entitats i altres col·lectius escalfen motors per la vaga general convocada demà per la intersindical CSC per protestar contra el judici als líders independentistes.
Els organitzadors pronostiquen una aturada majoritària amb més ressò que el passat 8 de novembre del 2017. Fins ara s'han creat 50 comitès de vaga en diferents comarques catalanes.
Un d'ells és la Garrotxa. Allà el comitè ha convocat els ciutadans ja de matinada en una concentració a Olot. La vaga es clourà també amb una manifestació que finalitzarà davant dels jutjats de la capital garrotxina. Olot Televisió, Judit Lechón, bona tarda.
Bona tarda. La convocatòria demana als ciutadans que portin roba d'abric i literalment el que anomenen el kit de l'activista. Des del comitè s'assegura que la finalitat de l'acció és purament informativa. Albert Banti és membre del comitè de vaga de la Garrotxa.
El que es tracta és de ja de bon matí que la gent estigui informada que hi ha una vaga general. No es tracta de fer res estrany, sinó senzillament d'informar. I com més gent hi hagi, més es convencerà la gent que va treballar o que tenia ganes d'anar a treballar en un horari.
La segona acció serà una manifestació que sortirà a les 6 de la tarda al Parc de les Mores i acabarà als jutjats d'Olot.
El jutjat d'instrucció número 8 de Cerdanyola del Vallès ha decretat avui llibertat provisional sota fiança per l'exalcaldessa del Vallès, Anna Del Frago, i 4 persones més vinculades a la investigació dels Mossos d'Esquadra per suposada malversació i prevaricació.
L'exalcaldessa i actual alcaldable pel PSC en les properes eleccions municipals ha passat aquest matí a disposició judicial junt amb l'antic cap de gabinet, l'interventor municipal i 2 persones més. El cas es troba sota secret de sumari, però segons fonts judicials també estan sota sospita l'antic regidor de comunicació, un tècnic d'aquesta àrea i un secretari. S'investiguen suposades subvencions irregulars a l'entitat que gestionava l'emissora de ràdio municipal.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La Fiscalia ha obert una investigació pels suposats abusos sexuals a l'Escola Claret de Barcelona. Diversos testimonis van denunciar a través de les xarxes socials tocaments per part d'un mossèn.
El primer que va destapar el cas va ser Pau Bosch, a través d'un fil de Twitter on denunciava els abusos. Poc després a Bosch el van contactar altres alumnes explicant experiències similars a la seva. El centre no tenia constàncies d'aquests fets i va decidir apartar el mossèn de qualsevol contacte amb menors. La setmana passada va presentar una denúncia a Fiscalia.
Tot això després que també aquesta setmana s'hagi conegut nous casos d'abusos sexuals a l'escola Claret, en aquest cas de Sallent. Dos exalumnes han denunciat davant la Congregació de Claretians de Catalunya un exprofessor laic del centre que hauria comès els suposats abusos als anys 70. Diuen que han decidit fer-ho públic perquè l'acusat ocupa ara mateix un càrrec públic. Ràdio Sallent, Olga Gili.
La víctima, que ha volgut mantenir l'anonimat, explica que els fets van succeir quan estudiava cinquè de primària i, en el seu cas, no va ser l'únic. El mestre els posava darrere de la taula per demanar-los la lliçó i després aprofitava per ficar la mà sota dels pantalons, diu, tot assegurant que els tocava la zona dels genitals. L'home explica que no va denunciar res llavors, segurament per falta d'informació. A més, remarca que el mestre en qüestió va anar després a l'escola pública pel que ho podria haver seguit fent. La víctima afirma que fins ara només havia explicat els fets al seu entorn més proper, però són uns fets que no s'obliden. Ara ha volgut fer-ho públic i denunciar-ho a la congregació, perquè és una persona que, malgrat que ja no exerceix de mestre, té un càrrec públic i ho podria seguir fent. Després de denunciar els fets davant dels claretians, el seu portaveu, Josep Codina, li ha escrit una carta demanant-li perdó, explicant que sent vergonya i que s'assumirà les responsabilitats que calgui.
A Sils, a la Selva, els Mossos d'Esquadra investiguen un intent de segrest d'una nena de 12 anys.
Els fets van tenir lloc ahir quan tres desconeguts que anaven en una furgoneta haurien intentat segrestar un alumne de l'escola Jacint Verdaguer de Sils. Els fets van tenir lloc cap a 3:15 de la tarda quan la menor tornava de dinar i es dirigia a peu cap a l'escola. Segons ha relatat la nena, gràcies als seus crits i la ràpida actuació de la gent que hi havia a la zona, s'hauria impedit el segrest. La mare de la menor ha denunciat els fets i ara els Mossos d'Esquadra investiguen qui hi ha darrere i si respon a una disputa familiar.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
La protesta dels bombers, engegada ja des de fa mesos, ha portat avui mig miler d'agents a manifestar-se pels carrers de Lleida. Reclamen més efectius i millores materials. La situació del cos és cada cop més insostenible amb la vaga d'hores extres i el tancament de parcs de voluntaris. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
La protesta ha començat a les 11 del matí al Parc de Bombers de la capital del Segrià. Des d'allà, mig miler d'efectius arribats d'arreu del país han començat a desfilar pel centre de la ciutat vestits amb els seus uniformes. La protesta ha reclamat la incorporació d'efectius al cos i millores en el material, que es troba obsolet tant pel que fa als parcs com a les eines que utilitzen per lluitar contra el foc. Aquestes mancances ja els van portar a convocar una vaga d'hores extra des d'inicis del mes de desembre. A més, la situació es veu agreujada pel tancament de molts parcs de bombers voluntaris de les comarques de Lleida, també com a conseqüència de la manca d'efectius i del material per cobrir el servei. En aquest sentit, una de les reclamacions que fa el col·lectiu és la redefinició del model mixt de bombers, que inclou funcionaris i voluntaris.
La Generalitat ha començat les negociacions amb les elèctriques per reubicar els parcs eòlics que hi ha projectats a la Terra Alta. El delegat del govern català a les Terres de l'Ebre ha confirmat que el Departament d'Empresa s'ha reunit amb Naturgy i que les primeres sensacions són positives. Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
El Departament d'Empresa s'ha reunit amb la companyia Naturgy, l'antiga gas natural Fenosa, per negociar la possibilitat de reubicar els projectes de Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca. El delegat del govern, Xavier Pallarès, ha confirmat els contactes, però es mostra prudent i ho redueix a que, com a mínim, l'empresa els escolta.
Vam dir, escolta, voldríem una moratòria, voldríem que això es parés, voldríem que això s'estudiés, voldríem que això se mirés si cal, jurídicament, que és el que es pot fer, i es parla d'una reubicació, cosa que ahir sembla que la reunió que va tindre el director general no va anar malament, sinó tot el contrari. Com a mínim, mos escolten i com a mínim diem que hi ha una mínima esperança.
La Generalitat també confirma que l'empresa Copsisa ha obertura del polèmic projecte de parc eòlic de la Fatarella Nord, passant de 33 a 10 aerogeneradors. Pallarès ha explicat que analitzaran quins permisos falten atorgar per si el poden aturar.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Un home de 44 anys ha mort avui després de precipitar-se per un barranc a Sabadell, al Vallès Occidental. La víctima ha caigut pel barranc de Can Déu, a la zona nord de la capital vallesana, per causes que s'investiguen.
Fins al lloc s'han desplaçat diverses unitats de la Policia Municipal, dels Mossos d'Esquadra, del Sistema d'Emergències Mèdiques i dels Bombers de la Generalitat. Malauradament, però, els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. Quan ha arribat, l'home ja era mort.
Tarragona estrenarà un nou aparcament a final de març. Estarà ubicat al Parc Central, a prop de l'entrada des de la Nacional 340, i tindrà lloc per 220 vehicles. D'aquesta manera, el consistori tarragoní intenta resoldre els diferents problemes de mobilitat a dins la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
Les obres per l'adequació de l'espai ja han començat i es preveu que s'instal·li també un pas de vianants i uns semàfors a l'entrada de la Nacional per facilitar la mobilitat i la seguretat. A més, també s'ubicaran dues parades d'autobús de l'EMT a cada banda de l'aparcament. Josep Acero, president d'Aparcaments Municipals de Tarragona, explica les especificacions tècniques d'aquest aparcament.
Seran 220 places en zona taronja. Busquem la rotació, busquem que no entrin cotxes a la ciutat amb el CO2 i que no es contamini tant, que és un objectiu també de futur. Aquest pàrquing es va decidir fer també quan van perdre el de la Tabacalera perquè no era propietat nostra i aquest sempre quedarà per la ciutat.
El cost total dels treballs seran de més de 83.000 euros i, a més, des del consistori també s'ha explicat que un cop acabat aquest aparcament es començarà a treballar en l'adequació del que s'està situat al cementiri, que comptarà amb 500 places més.
I a Palafolls, al Baix Empordà, retiraran els contenidors soterrats després de 13 anys en marxa. L'entrada en funcionament del nou sistema de recollida selectiva implica un canvi de camió que no és compatible amb el que s'utilitza per buidar els contenidors soterrats, i això en motiva la seva eliminació. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat.
Actualment, hi havia una desena d'àrees de contenidors soterrats arreu del municipi que necessiten d'un camió especial per poder ser buidats. Un camió diferent al que s'utilitzarà amb el nou sistema de recollida. Això fa que l'aposta pels nous contenidors de recollida selectiva hagi obligat a eliminar els soterrats existents a Palafolls. Actualment s'està procedint a retirar aquests contenidors i a reomplir els forats que deixen, ja que, en la majoria dels casos, allà on hi havia àrees de contenidors soterrats, ara hi haurà noves illes completes de reciclatge. El desplegament dels nous contenidors està pendent de les obres que s'estan duent a terme en les últimes setmanes i que han d'adequar alguns dels indrets on s'han de col·locar les noves illes. Des de fa uns dies, els treballs també han començat al centre de Palafolls, on ja s'han eliminat la majoria de punts de recollida d'escombraries soterrats.
En cultura, a Reus, s'ha presentat un nou festival de curtmetratges amb el nom de Breus. Després que l'organització del Festival Europeu de Curtmetratges anunciés la fi del certamen, després de 20 anys, neix una nova proposta per mantenir la relació dels curts amb la capital del Baix Camp. La nova ràdio, David Fernández.
El nou Festival Breus se celebrarà entre els dies 21 i 23 de març i neix amb una clara vocació continuista de l'anterior festival. Encara que no s'ha presentat la programació, de moment s'ha explicat que, a banda d'una mostra de treballs europeus, hi haurà també un concurs de curs d'un minut, la secció mini Breus per a infants, un taller de creació audiovisual o una aula de cinema a les escoles. La Jenny Montagut és la cap de producció del Festival Breus.
Seria una selecció de curtmetratges europeus, però tampoc no volem deixar de posar la mirada en el que s'està fent a casa nostra i tindrem una selecció de curts catalans. Després hi hauria un segon bloc d'activitats infantils. Per un costat, el mini Breus, que és simplement una projecció de curtmetratges que ja estan pensats per un públic a partir de 3 anys. I també tindríem el cinema més petit del món.
Des de l'Ajuntament s'ha apuntat que seran uns dies amb una oferta intensa i s'ha reiterat l'agraïment als organitzadors de l'anterior Festival Europeu de Curtmetratges.
El Festival Internacional de Novel·la Criminal en català, el Bifa Sang, que arriba a la seva cinquena edició. Enguany innoven amb l'organització del primer concurs de microrelats a la plataforma social Twitter. Fins al 15 de març, els autors poden pujar a aquesta popular xarxa un text amb una extensió màxima de 3 tuits. L'Espluga FM, Gerard Bosch, bona tarda.
Bona tarda. Per participar-hi cal etiquetar els microrelats amb l'etiqueta Concurs al Bifa Sang i l'autor ha de ser seguidor del compte oficial del certamen a Twitter. La presentació de les narracions ja es pot fer des del passat dia 15 de febrer i s'allargarà fins al 15 de març. Salvador Balcells, comissari del Bifa Sang, ha destacat que l'aposta vol rejuvenir el públic del festival.
Twitter hi accedeix gent de totes les edats, però bàsicament és un instrument jove. O sigui, d'alguna manera seria també doncs, una manera de tot o generacions més joves també s'incorporin.
Els relats presentats han de seguir la temàtica criminal i han de ser inèdits i originals. Només es poden servir de text i, per tant, no poden incloure fotografies ni vídeos. Cada text ha de tenir una extensió màxima de 3 tuits de 280 caràcters.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Spar City Leaf Girona juga la supervivència de l'Eurocup femenina.
L'Uni ha de remuntar 6 punts a Fontejau davant els Exar Congarès i si vol classificar-se per als quarts de final de la competició continental. Serà l'últim partit de la nord-americana Shai Murphy a l'equip d'Eric Suris. El partit començarà a 1:15 del vespre.
Doncs escoltem les valoracions precisament de l'entrenador de l'Uni, Eric Suris.
Hem d'estar preparats per tot, no? A veure quin tipus d'arbitratge ens trobarem, intentar doncs també ser llestes nosaltres, sabem que és un equip molt dur, sabem que és un equip on el seu entrenador també des del minut 1 està apretant molt els àrbitres, ha d'estar concentrades a lo nostre, que la nostra gent des de la grada també faci la seva feina.
En futbol, la plantilla del Reus B Cambrils es planteja no jugar els pròxims partits per l'impagament de les nòmines.
Els futbolistes han emès un comunicat en què exposen que tant els jugadors com la resta de treballadors segueixen sense cobrar amb els nous propietaris de l'entitat. Una situació que està a punt d'arribar als 6 mesos sense rebre el salari pendent. El filial reusenc que ocupa la 7a posició del grup 5 de la tercera divisió, per tant, podria no presentar-se als partits de les pròximes jornades si no reben prou garanties de pagament per part dels nous propietaris.
El Girona Futbol Club recupera Doumbia.
L'equip gironí ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar el partit del pròxim dilluns a Montilivi davant la Reial Societat. Ho ha fet amb la principal novetat del davanter iborià Seydou Doumbia. Per la seva banda, Muniesa i Borja també s'han reincorporat al grup. En canvi, no s'han entrenat Estuani amb una contusió lumbar. Tampoc ho han fet Pere Pons amb una contusió a l'espatlla esquerra i Carles Planes, que pateix molèsties als isquiotibials.
Reus ho té tot preparat per les copes d'hoquei sobre patins.
Des de demà i fins diumenge, el Palau Olímpic de la capital del Baix Camp serà l'escenari de la Copa del Rei i de la Reina, que per primera vegada es juguen de manera simultània en un mateix escenari. Aquest dijous es disputen els primers partits de quarts de final en categoria femenina, Voltregà, Les Roses i Manlleu-Cerdanyola.
En tenis, Albert Ramos es classifica per als vuitens de final del torneig de Rio de Janeiro.
El mataroní ha superat en 2 sets Lorenzo Sonego, 7-6 i 6-3, en un duel que ha durat 2 hores i mitja. Ramos jugarà vuitens contra l'argentí Federico Del Bonis.
El roller derby inicia el desembarcament a Mollet.
La localitat vallesana acollirà aquesta disciplina en els World Roller Games d'aquest estiu i per aquest motiu la selecció espanyola ja s'hi està entrenant.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
Macondo.
El funeral de Lolita, de Luna Miguel, editado por Lumen. No sé ni siquiera si estás viva, pero tenía que decírtelo. Roberto ha fallecido esta mañana. Així comença el viatge al passat de l'Helena, una noia que ja coneix l'amor, ja que ha perdut els seus pares. Però l'amor de Roberto despertarà els vells fantasmes. Una relació que al principi l'autora ens va introduint de manera sensual, senzilla, hombre conoce a chica. A mesura que avancem en la història, va veure que no tot era com ella ho recordava. Capítols curts i àgils. Et fas amb la protagonista de seguida. El títol fa referència, evidentment, a lo que tots esteu pensant, la Lolita de Nabokov. L'autora reivindica en aquesta novel·la la visió de la truculenta relació que s'estableix entre ells. Vol donar veu a Lolita, gens idílica, amb les ombres i les pors. Els sentiments que tornen a sorgir, però, són de ràbia i fins i tot de fàstic. Aquest llibre em va deixar rumiant uns dies. Vaig haver-lo de pair. La Luna ho fa molt bé. Ell havia escrit poesia. Es nota per l'elecció de cada paraula, que sembla que sigui un joc d'encaixos perfecte. Un ritme, sobretot a la primera part, trepidant. Estàs a la seva ment, els seus pensaments, dubtes i records van tan ràpid com anirien a la teva. Quan comença el seu quadern, a la segona part, comença la veritat. La seva protagonista és una fanàtica de l'estic tartar i el vi blanc. De fet, quan s'assabenta de la mort de Roberto, el primer que fa és entrar en un bar i demanar una copa de vi. De vegades sents que ningú la comprèn, ni la seva parella, ni les seves amigues, que no són gaires, i el seu entorn de treball, tot i que és el seu jefe, qui de vegades millor la comprèn. Aquest ha sigut el llibre La discòrdia. He llegit crítiques de tot tipus, però realment em quedo que m'ha fet passar una bona estona en la que no he pensat en res més, i de vegades és el que busco en un llibre. M'ha agradat i l'he gaudit. Enhorabona, Luna. Gràcies per donar veu a les Lolites de tot el món.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els exconsellers Josep Rull i Dolors Bassa destaquen el caràcter polític de la llei de transitorietat i la declaració d'independència. En la cinquena jornada de judici, el procés també han destacat la voluntat de diàleg del govern català. Montse Manent.
Josep Rull s'ha mostrat orgullós d'haver signat la llei del referèndum, mentre Dolors Bassa ha negat que l'objectiu del referèndum fos la independència unilateral.
Para mí fue uno de los momentos más trascendentes, importantes, emotivos en mi trayectoria política.
Nunca la independencia se llegó o se pretendía llegar después de una insurrección, después del referéndum. Siempre se planteó la independencia como algo pactado, con acuerdo.
Declara als jutjats de Lleida l'home que va patir un atac de cor durant les càrregues policials de l'1 d'octubre al col·legi del barri lleidatà de la Mariola.
Els advocats consideren que hi ha prous indicis per acusar 3 policies nacionals de lesions i omissió del deure de socors.
UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Els advocats han explicat que s'acusarà els agents responsables de lesions i d'omissió del deure de socors. Un dels advocats, Jaume Alonso Cuevillas, ha dit que la prova documental és clara i que demostra la brutalitat patida pel denunciant Enric Sirvent.
Els elements incriminatoris que existeixen ja a la causa són contundents i ara haurem de demanar declaracions testificals, la declaració dels imputats i continuar endavant.
Sindicats, entitats i altres col·lectius escalfen motors per la vaga general convocada demà per la intersindical CSC en protesta pel judici als líders independentistes.
Fins ara s'han creat 50 comitès de vaga en diferents comarques catalanes. A la Garrotxa s'ha convocat els ciutadans de matinada en una concentració a Olot.
Olot Televisió, Judit Lechón.
Des del comitè s'assegura que la finalitat de l'acció és purament informativa. Albert Banti és membre del comitè de vaga de la Garrotxa.
El que es tracta és de, ja de bon matí, que la gent estigui informada que hi ha una vaga general. O sigui, no es tracta de fer res estrany, sinó senzillament d'informar. I com més gent hi hagi, més es convencerà la gent que va treballar o que tenia ganes d'anar a treballar en un àrea.
Dos exalumnes de l'Escola Claret de Sallent denuncien davant de la Congregació de Claretians de Catalunya un exprofessor per abusos.
Uns abusos que s'haurien comès als anys 70. Ara han decidit fer-ho públic perquè l'acusat ocupa un càrrec públic.
Ràdio Sallent, Olga Gili.
La víctima, que ha volgut mantenir l'anonimat, explica que els fets van succeir quan estudiava cinquè de primària i, en el seu cas, no va ser l'únic. El mestre els posava darrere de la taula per demanar-los la lliçó i després aprofitava per ficar la mà sota dels pantalons, diu, tot assegurant que els tocava la zona dels genitals. L'home explica que no va denunciar res llavors, segurament per falta d'informació. A més, remarca que el mestre en qüestió va anar després a l'escola pública pel que ho podria haver seguit fent.
Reus estrenarà un nou festival de curtmetratges amb el nom de Breus.
Arran que l'organització del Festival Europeu de Curtmetratges anunciés la fi del certamen després de 20 anys, neix una nova proposta per mantenir la relació dels curts amb la capital del Baix Camp.
La nova ràdio, David Fernández.
A banda de treballs europeus, hi haurà també un concurs de curts d'un minut, la secció mini Breus per a infants o una aula de cinema a les escoles. La Jenny Montagut és la cap de producció del Festival Breus.
Seria una selecció de curtmetratges europeus, però tampoc no volem deixar de posar la mirada en el que s'està fent a casa nostra. I tindrem una selecció de curts catalans. Després hi hauria un segon bloc d'activitats infantils.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda, una jornada més. Continuem parlant d'aquest temps tranquil, fins i tot podríem dir una mica avorrit, ja que no hi ha novetats ni per avui, ni demà, ni fins i tot el cap de setmana. Per tant, esperem que els núvols persisteixin a punts del litoral, prelitoral, sobretot central, i al final del dia tornin a extendre's a altres punts del litoral, prelitoral i puntualment també cap a la Catalunya central. Fora d'aquests indrets, l'ambient assolellat serà el protagonista la resta d'aquesta tarda de dimecres. De cara a demà dijous, doncs, la mateixa tònica de temps, dominant el cel serè, el Pirineu, Prepirineu, amb visibilitat radiant, un dia excel·lent, i a la resta ens llevarem amb núvols baixos que es trencaran, tot i que en el litoral i perlitoral no acabaran de desaparèixer. Núvols baixos que a primeres hores del matí seran una mica més abundants i compactes a la línia de la costa, també en el prelitoral. La temperatura mínima baixarà lleugerament, la màxima pujarà també de manera lleu i el vent serà fluix i variable en general. Terral matinal i nocturn a la costa, calmes a l'interior i al centre del dia girarà transitòriament a vent de component sud, fluix en cops moderats. Malgrat aquest vent, la situació marítima continuarà realment també molt tranquil·la. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem parlant de l'autovia 2 i aquest vehicle variat a la zona del Bruc que talla carril en sentit negre. Hi ha aturades importants, a més de 3, gairebé 4 quilòmetres en tota aquesta zona de l'autovia 2. Com us deien, per tant, encara problemes en aquesta via, autovia 2, al Bruc i en sentit negre. A banda d'aquesta incidència, de la resta de vies, val la pena comentar encara la cua B24, Cervelló, en direcció sud. O aquest tram de la P7 a la zona de Barberà, entre Santa Perpètua i Barberà, uns 3-4 quilòmetres d'aturades intermitents també en direcció sud. L'autopista del Vallès presenta aturades a Sant Quirze en totes dues direccions, sobretot en sentit Barcelona. I acabem amb la C60, també aturades molt puntuals, que ja no superen el quilòmetre a la zona d'Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
En la cinquena jornada de judici al procés, els exconsellers Josep Rull i Dolors Bassa han destacat el caràcter polític de la llei de transitorietat i la declaració d'independència, així com la voluntat del govern d'arribar a un acord amb l'Estat. Rull s'ha mostrat orgullós d'haver signat la convocatòria del referèndum i també ha explicat per què es va negar l'entrada al port de Palamós del vaixell que allotjava policies, un dels principals arguments per acusar-lo de rebel·lió. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Josep Rull ha dit que va signar la llei del referèndum confiant que seria acordat amb l'Estat i orgullós de donar veu als ciutadans.
Para mí fue uno de los momentos más trascendentes, importantes, emotivos en mi trayectoria política.
El terrassenc ha dit que la declaració d'independència feta al Parlament va ser política. Ha negat que el referèndum costés diners públics i que no sap com es va organitzar.
Yo no sabía dónde se habían construido ni dónde estaban, pero tenía una confianza íntima, profunda, que las urnas la sabía.
L'exconseller de Territori ha explicat que el ferri Moby Dada, més conegut com Piolín, no va amarrar el port de Palamós per criteris tècnics, econòmics i burocràtics.
Nosotros al día siguiente teníamos un crucero de unas dimensiones excepcionales. No se dejó entrar a ese buque porque los servicios estaban comprometidos y porque no se utilizó el mecanismo adecuado para ello.
La Fiscalia demana per ell 16 anys de presó per rebel·lió.
A la sessió de tarda, Dolors Bassa ha afirmat que la consulta de l'1 d'octubre només volia aconseguir una negociació amb l'Estat. L'exconsellera de Treball ha negat que es pretengués en cap cas assolir la independència de manera unilateral. També ha dit que l'executiu no esperava que hi hagués violència.
En un llarg interrogatori, el fiscal Fidel Cadena ha intentat esbrinar si des del departament de Bassa es van fer despeses destinades al referèndum. L'exconsellera en tot moment ja ha insistit en que des del moment en el qual el Tribunal Constitucional va declarar il·legal el referèndum, l'executiu català ho va acatar i va deixar de treballar-hi. Dolors Bassa també ha rebutjat que es volgués arribar a la independència de manera unilateral.
Era un acto simplemente para ligar, como decíamos siempre, al diálogo, para poder ligar a una negociación y a un pacto. Sí que teníamos claro que si mucha gente iba a votar, esto nos ayudaba en la negociación como cualquier negociación, pero nunca la independencia se llegó o se pretendía llegar después de una insurrección, después del referéndum.
L'exconsellera de Treball també ha afirmat que en cap moment va pensar que l'1 d'octubre hi poguessin haver actes de violència. En aquest sentit, ha dit que se li acudien mil coses que el govern d'Espanya podria haver fet per acabar amb el referèndum abans que atacar els ciutadans als centres de votació.
I a hores d'ara continuen els interrogatoris, en aquest cas de Meritxell Borràs. L'exconsellera de Governació està processada per malversació i desobediència i ha assegurat que va signar la convocatòria del referèndum perquè així s'hi havia compromès amb la ciutadania.
Tot i assegurar que la seva signatura no era necessària en el text de convocatòria del referèndum, Meritxell Borràs ha dit que el va subscriure per obeir el mandat ciutadà, tot i les advertències del Constitucional.
Però també és veritat que era un tribunal constitucional pues que en los últimos años se había politizado. Y entonces, pues a mí me pareció que yo tenía que ser pues fiel al mandato del Parlament de Catalunya que salió, insisto, democràticament.
Borràs ha negat l'acusació de malversació. L'exconsellera de Governació ha afirmat que no es va utilitzar ni un euro del seu departament per al referèndum.
I encara en el terreny judicial, llibertat sense mesures cautelars per l'activista detingut ahir a Badalona en relació a les contramanifestacions del 29 de setembre a Barcelona per protestar per la manifestació del sindicat Josep Pol. El seu advocat ha advertit de les incongruències d'aquesta investigació. Radio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno, bona tarda.
Bona tarda. El detingut que ha passat la nit al calabós de la comissaria dels Mossos ha estat traslladat abans de les 8 del matí als jutjats a Badalona. Allà s'ha trobat amb el seu advocat, que ha pogut accedir a l'atestat complet dels Mossos i s'ha acollit al seu dret a no declarar. Segons el seu advocat, Carles Hurtado, no té cap sentit que un jutjat de Badalona, el d'instrucció número 3, jutgi aquest cas per uns fets que s'han produït a Barcelona. Estem parlant de les manifestacions de sentit contrari a l'organitzada el passat 29 de setembre pel sindicat Josep Pol per defensar la tasca de les forces de seguretat estatals durant el referèndum de l'1 d'octubre. En qualsevol cas, l'advocat considera desproporcionat que el detingut hagi hagut de passar la nit reclòs.
Si avui el jutjat ha dit, vale, molt bé, doncs, posada en llibertat i això que s'investigui, com s'ha d'investigar en un jutjat, quin sentit tenia tenir una persona privada de llibertat durant 48 hores?
El jove activista se l'acusa de desordres públics, d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat i de lesions a un agent dels Mossos d'Esquadra.
Sindicats, entitats i altres col·lectius escalfen motors per la vaga general convocada demà per la intersindical CSC per protestar contra el judici als líders independentistes.
Els organitzadors pronostiquen una aturada majoritària amb més ressò que el passat 8 de novembre del 2017. Fins ara s'han creat 50 comitès de vaga en diferents comarques catalanes.
Un d'ells és a la Garrotxa. Allà el comitè ha convocat els ciutadans ja de matinada en una concentració a Olot. La vaga es clourà també amb una manifestació que finalitzarà davant dels jutjats de la capital garrotxina. Olot Televisió, Judit Lechón, bona tarda.
Bona tarda. La convocatòria demana als ciutadans que portin roba d'abric i literalment el que anomenen el kit de l'activista. Des del comitè s'assegura que la finalitat de l'acció és purament informativa. Albert Duanti és membre del comitè de vaga de la Garrotxa.
El que es tracta és de ja de bon matí que la gent estigui informada que hi ha una vaga general. Sí, sí, no es tracta de fer res estrany, sinó senzillament d'informar. I com més gent hi hagi, més es convencerà la gent que va treballar o que tenia ganes d'anar a treballar en un àrea.
La segona acció serà una manifestació que sortirà a les 6 de la tarda al Parc de les Mores i acabarà als jutjats d'Olot.
El jutjat d'instrucció número 8 de Cerdanyola del Vallès ha decretat avui llibertat provisional sota fiança per l'exalcaldessa de Barberà del Vallès, Anna Del Frago, i quatre persones més vinculades a la investigació dels Mossos d'Esquadra per suposada malversació i prevaricació.
L'exalcaldessa i actual alcalde pla pel PSC en les properes eleccions municipals ha passat aquest matí a disposició judicial, junt amb l'antic cap de gabinet, l'interventor municipal i dues persones més. El cas es troba sota secret de sumari, però segons fonts judicials també estan sota sospita l'antic regidor de comunicació, un tècnic d'aquesta àrea i un secretari. S'investiguen suposades subvencions irregulars a l'entitat que gestionava l'emissora de la ràdio municipal.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La Fiscalia ha obert una investigació pels suposats abusos sexuals a l'Escola Claret de Barcelona. Diversos testimonis van denunciar a través de les xarxes socials tocaments per part d'un mossèn.
El primer que va destapar el cas va ser Pau Bosch, a través d'un fil de Twitter on denunciava els abusos. Poc després, a Bosch el van contactar altres alumnes explicant experiències similars a la seva. El centre no tenia constàncies d'aquests fets i va decidir apartar el mossèn de qualsevol contacte amb menors. La setmana passada va presentar una denúncia a la Fiscalia.
Tot això després que també aquesta setmana s'hagi conegut nous casos d'abusos sexuals a l'Escola Claret, en aquest cas de Sallent. Dos exalumnes han denunciat davant la Congregació de Claretians de Catalunya un exprofessor laic del centre que hauria comès els suposats abusos als anys 70. Diuen que han decidit fer-ho públic perquè l'acusat ocupa ara mateix un càrrec públic. Ràdio Sallent, Olga Gili.
La víctima, que ha volgut mantenir l'anonimat, explica que els fets van succeir quan estudiava cinquè de primària i, en el seu cas, no va ser l'únic. El mestre els posava darrere de la taula per demanar-los la lliçó i després aprofitava per ficar la mà sota dels pantalons, diu, tot assegurant que els tocava la zona dels genitals. L'home explica que no va denunciar res llavors, segurament per falta d'informació. A més, remarca que el mestre en qüestió va anar després a l'escola pública pel que ho podria haver seguit fent. La víctima afirma que fins ara només havia explicat els fets al seu entorn més proper, però són uns fets que no s'obliden. Ara ha volgut fer-ho públic i denunciar-ho a la congregació, perquè és una persona que, malgrat que ja no exerceix de mestre, té un càrrec públic i ho podria seguir fent. Després de denunciar els fets davant dels claretians, el seu portaveu, Josep Codina, li ha escrit una carta demanant-li perdó, explicant que sent vergonya i que s'assumirà les responsabilitats que calgui.
Nou cop policial contra el tràfic de drogues avui a les comarques de Girona amb una desena de detinguts. L'operació policial se suma a les dutes a terme aquesta mateixa setmana a Tarragona, Valls, Reus i Lleida. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han fet escorcolls en diferents punts de la demarcació dins aquest operatiu antidroga que ha de permetre acabar amb el petit tràfic de substàncies estupefaents. El dispositiu de la policia catalana ha realitzat escorcolls al municipi de Roses i en altres punts de la demarcació amb Banyoles com a centre d'aquest dispositiu. Un dispositiu contra el petit tràfic de drogues que s'ha centrat en la marihuana i en la cocaïna i que ha permès desmantellar una plantació i s'han decomissat altres drogues i també s'han intervingut els diners. Un operatiu de la Divisió d'Investigació Criminal que també ha comptat amb efectius d'Arro i també de la unitat canina. El jutjat que s'està fent càrrec d'aquesta instrucció és el jutjat número 4 de Girona.
I un altre operatiu policial, en aquest cas de la Policia Nacional i contra la falsificació de diners, s'ha acabat amb 7 detinguts, un d'ells a Lleida. L'home està acusat de comprar diners falsos a través de l'anomenada Dark Web, que conté adreces ocultes vinculades en alguns casos a activitats delictives. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Les detencions també s'han fet a Madrid, Ciudad Real i Saragossa. Un dels detinguts a la capital aragonesa és un jove de 19 anys amb grans coneixements d'informàtica i electrònica. Les detencions formen part de la segona fase d'un operatiu policial dut a terme l'any passat. Llavors es va desmantellar l'impremta que produïa els diners a Àustria i allà es va trobar informació de centenars de compradors de tota Europa. Llavors es va detenir fins a 235 persones, 18 de les quals a l'estat espanyol, on es van intervenir prop de 15.000 euros en bitllets falsos de 20 i 50. €50.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Un home de 44 anys ha mort avui després de precipitar-se per un barranc a Sabadell, al Vallès Occidental. La víctima ha caigut pel barranc de Can Déu, a la zona nord de la capital vallesana, per causes que s'investiguen.
Fins al lloc s'han desplaçat diverses unitats de la Policia Municipal, dels Mossos d'Esquadra, del Sistema d'Emergències Mèdiques i dels Bombers de la Generalitat. Malauradament, però, els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. Quan han arribat, l'home ja era mort.
La Generalitat ha començat les negociacions amb les elèctriques per reubicar els parcs eòlics que hi ha projectats a la Terra Alta. El delegat del govern català a les Terres de l'Ebre ha confirmat que el Departament d'Empresa s'ha reunit amb Naturgy i que les primeres sensacions són positives. Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
El Departament d'Empresa s'ha reunit amb la companyia Naturgy, l'antiga gas natural Fenosa, per negociar la possibilitat de reubicar els projectes de Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca. El delegat del govern, Xavier Pallarès, ha confirmat els contactes, però es mostra prudent i ho redueix a que, com a mínim, l'empresa els escolta.
Vam dir, escolta, voldríem una moratòria, voldríem que això es parés, voldríem que això s'estudiés, voldríem que això se mirés si cal, jurídicament, que és el que es pot fer, i es parla d'una reubicació, cosa que ahir sembla que la reunió que va tindre el director general no va anar malament, sinó tot el contrari. Com a mínim, mos escolten i com a mínim diem que hi ha una mínima esperança.
La Generalitat també confirma que l'empresa Copsisa ha demanat la reobertura del polèmic projecte de parc eòlic de la Fatarella Nord, passarés a 10 aerogeneradors. Pallarès ha explicat que analitzaran quins permisos falten atorgar per si el poden aturar.
Tarragona estrenarà un nou aparcament a final de març. Estarà ubicat al Parc Central, a prop de l'entrada des de la Nacional 340, i tindrà lloc per 220 vehicles. D'aquesta manera, el Consistori tarragoní intenta resoldre els diferents problemes de mobilitat dins la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
Les obres per l'adequació de l'espai ja han començat i es preveu que s'instal·li també un pas de vianants i uns semàfors a l'entrada de la Nacional per facilitar la mobilitat i la seguretat. A més, també s'ubicaran dues parades d'autobús de l'EMT a cada banda de l'aparcament. Josep Acero, president d'Aparcaments Municipals de Tarragona, explica les especificacions tècniques d'aquest aparcament.
Seran 220 places en zona taronja. Busquem la rotació, busquem que no entrin cotxes a la ciutat amb el CO2 i que no es contamini tant, que és un objectiu també de futur. Aquest pàrquing es va decidir fer també quan van perdre el de la Tabacalera perquè no era propietat nostra i aquest sempre quedarà per la ciutat.
El cost total dels treballs seran de més de 83.000 euros i, a més, des del consistori també s'ha explicat que un cop acabat aquest aparcament es començarà a treballar en l'adequació del que s'està situat al cementiri, que comptarà amb 500 places més.
Un equip d'enginyeria i disseny del Vendrell, al Baix Penedès, i liderat per el xef Sergi Escolà, ha estat 7 anys treballant per crear un robot especialitzat en cuinar l'arròs. El resultat és una màquina pensada per ajudar els cuiners professionals. Ràdio Televisió del Vendrell, Sílvia Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Estandarditzar els paràmetres de cocció exigeix molta precisió en les receptes i els passos previs a la cocció per poder programar l'ordinador que incorpora MimCook totes les fases del procés, adaptades a cada recepta, comensals o mida de la paella. Una exigència prèvia que els allibera de la pressió del moment. Ho explica el cuiner i creador del robot, Sergi Escolà.
Està orientat fonamentalment a nivell professional, industrial. ¿Vale? Està pensat per restaurants que fallin arrossos. No? Ens ajuda a fer, un cop dissenyem la recepta a cuina, que ens la pugui repetir la part de la cocció tantes vegades infinites, sempre exactament igual.
El preu de MimCook és ara mateix de 3.800 euros més IVA i ja hi ha 7 restaurants que en fan ús.
En cultura, a Reus s'ha presentat un nou festival de curtmetratges amb el nom de Breus, després que l'organització del Festival Europeu de Curtmetratges anunciés la fi del certamen. Després de 20 anys, neix una nova proposta per mantenir la relació dels curts amb la capital del Baix Camp. La nova ràdio, David Fernández.
El nou Festival Breus se celebrarà entre els dies 21 i 23 de març i neix amb una clara vocació continuista de l'anterior festival. Encara que no s'ha presentat la programació, de moment s'ha explicat que a banda d'una mostra de treballs europeus hi haurà també un concurs de curs d'un minut, la secció mini Breus per a infants, un taller de creació audiovisual o una aula de cinema a les escoles. La Jenny Montagut és la cap de producció del Festival Breus.
Seria una selecció de curtmetratges europeus, però tampoc no volem deixar de posar la mirada en el que s'està fent a casa nostra i tindrem una selecció de curts catalans. Després hi hauria un segon bloc d'activitats infantils, per un costat el mini Breus, que és simplement una projecció de curtmetratges que ja estan pensats per un públic a partir de 3 anys i també tindríem el cinema més petit del món.
Des de l'Ajuntament s'ha apuntat que seran uns dies amb una oferta intensa i s'ha reiterat l'agraïment als organitzadors de l'anterior Festival Europeu de Curtmetratges.
El Festival Internacional de Novel·la Criminal en català, el Bifassang, que arriba a la seva 5a edició. Enguany innoven amb l'organització del primer concurs de microrelats a la plataforma social Twitter. Fins al 15 de març els autors poden pujar a aquesta popular xarxa un text amb una extensió màxima de 3 tuits. L'Espluga FM, Gerard Bosch, bona tarda.
Bona tarda. Per participar-hi cal etiquetar els microrelats amb l'etiqueta Concurs al Bifassang i l'autor ha de ser seguidor del compte oficial del certamen a Twitter. La presentació de les narracions ja es pot fer des del passat dia 15 de febrer i s'allargarà fins al 15 de març. Salvador Balcells, comissari del Bifassang, ha destacat que l'aposta vol rejuvenir el públic del festival.
Twitter hi accedeix gent de totes les edats, però bàsicament és un instrument jove. O sigui, d'alguna manera seria també doncs, una manera de que la joventut o les generacions més joves també s'incorpori.
Els relats presentats han de seguir la temàtica criminal i han de ser inèdits i originals. Només es poden servir de text i, per tant, no poden incloure fotografies ni vídeos. Cada text ha de tenir una extensió màxima de 3 tuits de 280 caràcters.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Esperona juga la supervivència a l'Eurocup femenina.
L'Unia ha de remuntar 6 punts a Fontejau davant els ex-arc hongarès si vol classificar-se per als quarts de final de la competició continental. Serà l'últim partit de la nord-americana Shai Murphy a l'equip d'Eric Surís. El partit començarà a 1:15 del vespre.
Escoltem doncs les valoracions precisament de l'entrenador de l'Uni, Eric Surís.
hem d'estar preparats per tot, no? A veure quin tipus d'arbitratge ens trobarem, intentar doncs també ser llestes nosaltres, sabem que és un equip molt dur, sabem que és un equip on el seu entrenador també des del minut 1 està apretant molt els àrbitres, ha d'estar concentrades a lo nostre, que la nostra gent des de la grada també faci la seva feina.
En futbol, la plantilla del Reus B Cambrils es planteja no jugar els pròxims partits per l'impagament de les nòmines.
Els futbolistes han emès un comunicat en què exposen que tant els jugadors com la resta de treballadors segueixen sense cobrar amb els nous propietaris de l'entitat. Una situació que està a punt d'arribar als 6 mesos sense rebre el salari pendent. El filial reusenc ocupa la 7a posició del grup 5 de la tercera divisió, per tant, podrien no presentar-se als partits de les pròximes jornades si no reben prou garanties de pagament per part dels nous propietaris.
El Girona Futbol Club recupera Duimbia.
L'equip gironí ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar el partit del pròxim dilluns a Montilivi davant la Reial Societat. Ho ha fet amb la principal novetat del davanter iborià Seydou Doumbia. Per la seva banda, Muniesa i Borja també s'han reincorporat al grup. En canvi, no s'han entrenat Estuani amb una contusió lumbar i tampoc ho han fet Pere Pons amb una contusió a l'espatlla esquerra ni Carles Planes, que pateix molèsties dels isquiotibials.
Reus ho té tot preparat per les copes d'hoquei sobre patins.
Des de demà i fins diumenge, el Palau Olímpic de la capital del Baix Camp serà l'escenari de la Copa del Rei i de la Reina, que per primera vegada es juguen de manera simultània en un mateix escenari. Aquest dijous es disputen els primers partits de quarts de final en categoria femenina, Voltregà, Les Roses i Manlleu-Cerdanyola.
Ràdio Manlleu, Raimon Romà.
Arriba l'hora de la veritat pel Club Patí Manlleu a la Copa de la Reina. El primer títol de la temporada es posa en joc durant aquest cap de setmana a Reus i l'equip d'Arnau Casanovas confia a treure's l'espina de l'edició anterior i aixecar el que seria el seu segon títol en aquesta competició. La jugadora Laura Barcons explica que tenen ganes de treure's l'espina de l'eliminació de l'any passat.
Amb moltes ganes de guanyar-la, l'hem guanyat una vegada només, però hem quedat moltes vegades a les portes de la final. L'any passat, per exemple, vam quedar eliminades del primer partit i, vulguis o no, tenim l'espina d'acabar-ho, guanyar-la.
El Club Patí Manlleu arriba a la Copa de la Reina després de classificar-se per la Final Four de la Copa d'Europa. El duel de quarts de final de la Copa es disputarà aquest dijous a 17:45 de la tarda al Pavelló Olímpic Municipal de Reus.
En categoria masculina, demà es disputaran dos partits de quarts, Liceo Igualada i Reus Lleida.
I en tenis, Albert Ramos es classifica per als vuitens de final del torneig de Rio de Janeiro.
El mataroní ha superat en dos sets Lorenzo Sonego, 7-6 i 6-3, en un duel que ha durat 2 hores i mitja. Ramos jugarà a vuitens contra l'argentí Federico Del Bonis.
I fins aquí l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per la vostra atenció i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'Esperança.
Complau ajudar els altres. Si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pot ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260. O envia'ns mail a administració@telefonoesperanza.com.
Festa repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
Continguts en xarxa.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules.
Així es lamentava Víctor Català o Caterina Albert ara en fa 100 anys.
I avui què ens porta, Judit?
Doncs mira, consells de tota mena.
Com aquest? Mai t'apunyiria l'agulla si li lleves la curulla.
Sí, o com aquest altre. El despert demana lluc, més no el demanis al cluc.
Dona, és evident que qui no s'hi veu, poca llum pots demanar. Perquè, com diu la dita, val més gispert aparament que passar remordiment.
Sí, senyor. I si no vols empassegar, trisca peu clar.
Per cert, l'endevinalla del programa passat deia: muller artera sempre té pa a la pastera.
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.